Cugat Fons, amb Carme Reverte.
10 minuts ja passen de les 11 del matí, és temps de tertúlia esportiva. Anem a escalfar una mica motors de cara al clàssic, al Madrid-Barça, que l'esperem en candeletes la setmana que ve. Aquesta setmana no hi ha jornada de la Lliga BBVA, perquè hi havia compromisos de seleccions. Ara, hi ha un que em sembla que allà, allà de los mares l'estaven esperant i al final tanta aigua no van poder jugar. Saludem a l'Àlex Massana, Manel Delgado i Josep Maria Planas, benvinguts.
Bon dia, Carme.
Amb ganes de parlar del clàssic.
I amb ganes de veure'l.
Amb ganes de veure'l, sobretot.
Les setmanes grans que tenim marcats tots al nostre calendari, crec. I,
sobretot
de... Vem ganes, i a més les dinàmiques són les que ens agraden, crec que a tots.
Sí?
Bueno, el Madrid punxant i el Barça, que contra Villarreal almenys va fer, jo crec que un molt bon partit i crec que arriba en un bon to. A veure si recuperem a Messi, que sembla que ahir ja va començar a tocar pilota amb els companys, sembla que la recuperació està anant bé, que es veu que el tractament que ha fet jo considero que li està anant bé, i a veure si tenim sort i pot jugar.
Molt ràpid, això. No sé si després es tancarà la màquina per algun costat.
Jo el Messi, des de luego, més que jugar, és anar allà a Madrid, és un toc moral. O sigui, no és allò que diguis, el tinc a la banqueta, cuidadito que el tinc a la banqueta, el puc fer sortir quan vulguis. Però el Messi porta dos mesos, com aquell qui diu, sense jugar, i surt d'una lesió important. Si no és purament necessari, jo d'entrada no el faria jugar. Jo el reservaria que jugui l'equip que està jugant, i a la segona part, si va malament, que jugui, i si va bé, que jugui, però almenys un ratet, només per dir, hi he estat present en aquest d'això, i ell també ho alegra, però no el forçaria per res. Perquè al fin i al cap, i és un coixí de 3 punts, és el que va dir, tu vas dir l'altre dia, si perdem, no passa res, és entre dintre la normalitat. Però com no guanyi el Madrid, ja no dic empatar, com no guanyi el Madrid es posa 6 punts i llavors es cuidadito que hi ha traca i mocadors a Madrid, eh?
Sí, està la cosa ben calenta, sí, no només sí. del tècnic a la banqueta, sinó tot. Per aquestes confidències de Cristiano Ronaldo.
I lo de Benzema, que... i el cabells de l'Isco, i el Kroos que no està bé, el Modric que tampoc funciona, el Ramos lesionat, el Keylor Navas, no veurem si juga i si no juga. Moralment, si no juga, també és molt fort, perquè ells amb el Keylor Navas estan molt segurs. L'Iker Casilla l'altre dia no és que fes un mal partit, però és que els gols que li van fer, doncs, se'ls tragava qualsevol, vull dir, no?
El Casilla.
El Casilla.
Kiko Casilla.
Ja, Kiko. Ai, l'Iker, t'ha traït el subconscient. Que aquell està allà...
M'ha traït el Casilla.
Està a la península, però a l'altra banda.
El Kiko Casilla. Per mi va fer un bon partit, el que passa que, esclar, vull dir, és lògic, vull dir, és la pressió del Madrid, el primer partit oficial... No va fer un mal partit, però vull dir, moralment per ell també els afectarà.
No, a més que no, tenen els seus focs encesos, i a més a nivell de grup, a nivell veure que l'altre dia fas un molt mal partit, o almenys una molt mala segona part a Sevilla, que se't critica el plantejament de joc i les idees del teu entrenador, que l'equip ja no va endavant com anava sempre al Madrid, sinó que es tira enrere... Si et poses a 6, ja és un coixí relativament còmode pel Barça i relativament, no diré insalvable, evidentment, perquè queda molta lliga, però és un component psicològic amb què tots els partits ja que comença saps que estàs molt lluny del líder.
Manel?
Home, jo crec que el tema del dubte de si Messi sí, si Messi no, és una petita avantatge pel plantejament que pugui fer Luis Enrique a Madrid. Perquè el propi dubte genera el que l'altre equip no pugui triar una opció o una altra, no? Perquè si Messi no juga, saps que no hi és, per tant ja no t'has de preocupar. Si saps que juga, ja prepares el partit sabent que hi serà, però que no se sàpiga si hi és o no és, ja juga a favor d'obra, a favor d'interessos del plantejament del Barça.
És portar-lo allà i llavors el dubte que ja està un hora.
Jo crec que el Barça farà bé, i Luis Enrique jo crec que farà bé de mantenir aquesta incògnita fins a l'últim moment. No? No seria ni la primera ni serà la darrera vegada que això pugui passar. Sí. I després que hi ha una suma de petites avantatges per part del Barça, més enllà, que ja és un avantatge l'estar tres punts per davant. Després hi ha l'avantatge de que l'entrenador no és nou, en el cas del Madrid sí és nou, que el Barça ha patit tres lesionats importants en el que portem de curs, com han estat Iniesta, el porter Bravo, que va estar unes setmanes de baixa, i el propi Messi, que és la gran baixa del Barça, i que en canvi el Madrid ha tingut com 19 lesions diferents que ha afectat a totes les línies, no? L'únic que s'ha salvat de moment ha estat Cristiano, però Cristiano està en un nivell bastant per sota del que
està
es tenia acostumat.
Per mi està missing.
I un altre avantatge, petit avantatge també que pugui tenir el Barça, és que el Barça té un estil definit, té una manera definida de jugar, que va enriquint-se, que no crec que sigui que s'estigui empobrint, és diferent. Avui el propi Samper, que és jugador del Barça i que coneix per dintre millor les interioritats, diu que ha canviat en el sentit que s'ha fet més obert, és un joc més d'anada tornada, no? I ell deia, per jugadors del meu perfil m'haig de readaptar aquesta nova manera de plantejar les coses, cosa que en l'època de Guardiola era un futbol molt més quadriculat, més tancat, més en quant a l'estil tradicional que buscava el Barça, de control i de possessió i d'arribar a dalt amb la pilota controlada.
I plans A, plans B i plans C en el mateix partit.
I jo crec que Luis Enrique, pues, el que ha fet, sobretot la temporada passada, en el tram final, va ser dotar el Barça de més arguments diferents, no? El contraatac, un d'ells important, sí, sí. Hem vist gols del Barça en contraatac que feia anys que no es veien, i les jugades a pilota aturada, que s'ha enriquit també i ha sigut un rendiment bastant més alt que el que tenia anteriorment. De tal manera que, sorpresivament, perquè jo he llegit avui el diari i m'he quedat bastant parat, a dia d'avui Luis Enrique porta més punts en 49 partits que el propi Guardiola. Està un amb 121 punts de Lliga i l'altre amb 117, que déu-n'hi-do, 117 també. Però clar, les estadístiques i les inèrcies d'un i de l'altre, quan arriben un clàssic, el dubte que ens genera a tots és com anirà, perquè clar, és un partit molt obert entre dos grans equips, però evidentment la dinàmica del Madrid jo crec que és de mal pronòstic, perquè tant és que guanyin, inclús guanyant, el debat continuarà, el run-run continuarà, la premsa a Madrid està molt en contra de la decisió de Florentino de substituir l'entrenador i sembla ser que gran part de la plantilla també, amb la qual cosa el tema no s'acabarà en que el Madrid, inclús tenint un bon resultat diumenge o oferint una imatge millor que l'ha ofert fins ara, i no és només el cas del Sevilla, és el cas de l'Atlètic de Madrid. El partit de l'Atlètic de Madrid guanyant 1-0 semblava un equip petit que s'estava defensant, com feia l'altre dia l'Sporting, que va rebre el gol en minut 94, tots a sota pals, diguem-ne, no? I això, aquestes dubtes no canviaran, no s'esvairan senzillament perquè guanyin el Barça, excepte que sigui una debacle del Barça que no s'espera, evidentment.
Tu que ets entrenador, hi ha una cosa que és bàsica, que jo que era jugador, si tu no et creus el plantejament del teu entrenador, si els teus jugadors no et segueixen amb fe cega, és que l'equip no va enlloc.
Està clar. Sí, sí.
Per molta qualitat que tinguis, per molts esquemes tàctics, per molta tasques de grup que facis, si tu no et creus la idea del teu entrenador i el model de joc del teu entrenador, l'equip no va enlloc.
És el que deia el Manel, es veu ben clar que el Madrid arriba un moment al partit del Sevilla que es tira tot enrere i no sap sortir amb la pilota controlada. Patadón, però aquell patadón no anava enlloc. Abans el veies al Madrid fa uns quants partits, que tenia una inèrcia d'agafar la pilota i començar a córrer i crear un perill imminent, ha desaparegut això de cop. I
no hi ha molta gent per davant de la pilota, però no hi ha moviment per davant de la pilota.
I aquest, són molt estàtics.
Aquest és el problema que té. El Barça ha sigut un equip que ha canviat, o la filosofia Barça ha canviat molt l'essència del joc. L'essència del joc, que abans era molt d'anar ràpid a dalt i arribar com sigui, la segona jugada o la velocitat en els moviments de dalt, el Barça ha tingut la paciència, la visió, que és tot una visió, d'arribar amb la pilota controlada, a base de passades curtes i molt moviment a davant. Això el Madrid no ho sap fer. No ho sap fer. I no troba un entrenador que els faci entendre que és una manera moderna de jugar. L'altre dia a Sevilla jo veia moltes fases de la primera part de quan jugava bé, quan dèiem que està jugant bé, quan estava jugant bé hi havia molt control de la pilota, però no hi havia profunditat, no hi havia tensió dintre l'àrea. Per què? Perquè els de davant no es mouen.
Però també t'hauràs fixat, Manel, que el Madrid pateix de que el Ronaldo me l'han posat molt al centre del camp.
Ah,
això, el Ronaldo sempre ha jugat cap a l'esquerra, sí, sí, fent les diagonals, i ara està jugant més com a davanter centre, un fals davanter centre. Sí, sí. I això el Ronaldo ho nota moltíssim. Eh?
Jo crec que té un component que Cristiano no està al nivell físic o al to físic ideal que estava abans, que feia aquelles conduccions llargues, sí, per banda. Sí. Llavors jo crec que el centren més per aprofitar el seu caràcter definidor i la seva facilitat per marcar gols. Uh-huh. L'aprofiten en aquella zona perquè jo crec que... vaig llegir que tenia un problema al genoll, que no acaba de rotllar-li el genoll, que les conduccions ràpides i els sprints de llarga durada no els acaba d'aguantar bé. Uh-huh. I això jo crec que té... en part és això, que l'han situat més al mig per aprofitar el seu caràcter de resolutiu i de marcar gols a un toc, dos tocs.
Sí, sí. I el que també està, en la meva opinió, marcant una mica el que ens està ensenyant aquest Madrid de Benítez és el propi caràcter o la pròpia concepció que té del joc al seu entrenador, Benítez. Mm-hmm. Ell s'estima més jugar amb tres pivots, tots tres que tenen característiques més de jugar cap enrere que de jugar cap endavant. Poder Modric és més, s'atreveix més a la sortida, però el que és per mi bastant poc explicable és que jugui contra el Paris Saint-Germain un 4-4-2 amb Ronaldo, Kroos a dalt. Uh-huh. I amb la consigna que quan passessin la primera línia de pressió, Kroos es posava en vertical a darrere de Cristiano. És un 4-1-1. 4-4-1-1.
Sí, no? Sí. Per fer-li ombra.
Dius, escolta, estàs jugant a casa teva, tens, diguem-ne, l'avantatge d'haver tret un empat a París, pots atrevir-te a jugar d'una altra manera i especialment amb una altra concepció. No, estava plantejant per evitar que el Paris Saint-Germain tingués la pilota. I a sobre li surt malament. I no corrijo ni enmiendo. La següenta ho faig exactament igual. I dius, bueno, pues escolta, sincerament, no veig que tingui el nivell, el perfil que requereix d'un equip que pretén ser campió.
Jo, a més, abans jugava amb dos extrems que es veien clars del paladet de camp a l'esquerra, m'ha dit que aquests dos extrems no se'ls veu ara. No, i això implica que el joc se centra més al centre, clar, el jugar amb 4-4-2, vull dir, aquests extrems desapareixen.
Escolta una cosa, penseu, perquè ara estem parlant del sistema de Benítez, de l'estil de joc d'aquest entrenador, penseu que pot ser important el resultat que es produeixi en el Clàssic perquè continuï o no a la banqueta?
Continuarà igual.
Sí?
I el Florentino no el traurà, i menys perquè a més aquí portes. Vull dir, no tens cap...
Seria reconèixer que l'has pifiat?
Sí, correcte. Sí, exacte. Bueno, el Benítez continuarà com a mínim fins a final de temporada, siguin quins siguin els resultats. La prova és que si analitzem la trajectòria del Florentino, treure entrenadors a meitat de temporada, no sé si recordo el Schuster, no sé si era l'època de... Ah, no, que estava amb el Mendoza. Llavors estava amb Mendoza.
Algun més...
Però així no és...
Home, Mourinho no sé si podria tornar.
No crec, perquè tampoc crec que li interessi tornar. El Mourinho va a un equip guanyador, diguéssim. Però és que el Madrid no té ara una concepció de res. I a mitja temporada vindre i revolucionar tot el sistema de joc, uf, difícil.
Ancelotti serà a turn, no?
Ancelotti sí, però...
No ho sé.
Sí.
En aquest moment. Sí? Jo és que recordo que quan van fer-lo fora i van fitxar Benítez, es parlava de que ell no es buscaria entrenador en un any per esperar que el Madrid li digués de tornar.
Ell va estar a punt d'anar-se en el Manchester City. Ah. Però el van renovar en el Pellegrini fins a l'any 17. Uh-huh. Per tant, vull dir que era una opció que també Guardiola es parlava d'anar l'any que ve.
Crec que està bastant a prop, eh?
Sí, no, però Pellegrini té contracte, si no recordo malament, fins al 17. Vull dir que, a veure, el Madrid quedarà igual i si hi ha la primera part del Madrid-Barça les coses no van bé, hi haurà el rum-rum-rum-rum aquell del Santiago Bernabéu.
Sí, però que... com a molt durarà una temporada, perquè quan arribi final de temporada, si un entrenador amb títols... Sí. L'han fet fora.
Sí.
Imagina't un sense.
No, i a més vol fer una revolució, el Florentino vol fer una revolució que l'ha de fer, vull dir, perquè vull dir, hi ha molts jugadors que no són dolents, són bons, però la concepció d'idea de joc que vol fer el Madrid ja estan fora d'allò. El primer que soltarà serà el Cristiano Ronaldo, i això ho tinc claríssim. Cristiano Ronaldo la temporada que ve no estarà al Madrid. O sigui, la temporada...
Fins quan té contracte?
Fins al 19, així. Fins al 19, sí. Però vull dir que el Cristiano Ronaldo serà un dels traspassos que es farà, ja ho veuràs.
Ho apuntem, eh?
Això... No, apunta-t'ho perquè ja ho veuràs.
Això que diu que ell està molt bé al Madrid i que ell complirà el seu contracte, i després li va...
Això ho ha de dir perquè així ens augmenta...
Sí, siguejant a l'orella al blanc, coses que després s'han transcrit, no sé ni com se n'enteren del que li diu a l'orella, però vaja.
Sí, sonava.
Però fa lleig. Que acabes el partit i te'n vas allà i tothom ja pot imaginar que...
Ell ja sap que té 20 càmeres mirant-lo i sap que...
No he vist mai això, jo. Aquesta d'allò d'anar a l'entrenador, el pots anar a saludar, tal, però res més, en fi.
En canvi, està bé que hi hagi tantes càmeres per oferir un gol com el que va fer Neymar l'altre dia.
O el que va fer Williams de l'Atleti de
Bilbao. Sí, correcte.
Jo no l'he vist, aquest.
El del Williams... És una jugada que li ve bé. A l'altre se la prepara molt bé.
Sí, bueno, la treballa però, més.
Els dos són bons.
Sí, però allò de tocar i que tal qual cau li faci una castanya i l'enviï l'escaire amb peine total i amb tota la força del món, però... igual aquella mateixa pilota l'han d'anar a buscar al Vidal. Però va anar on havia d'anar. On havia d'anar. I realment és un corral impressionant. I lo de Neymar...
Neymar estava amb més pensat,
moment de confiança tan gran que és fantàstic.
Jo vull fer una pregunta aquí a la taula. Tenim el Neymar Suárez, que funciona tan bé. Serà capaç el Neymar de tindre la consciència de que quan arribi una altra vegada Messi, el seu rol canviarà, però no obstant ell el que té que fer, i això és el que jo crec que tindria que fer, és no mirar tant a Messi, sinó fer el mateix joc que fa, però combinant-se millor els tres, perquè fins ara el Neymar no ha sortit així de la nada. Mira, ara jugo bé i abans no jugava tan bé, sinó que sempre tenia l'última mirada al Messi per passar-li la pilota. Ell, el que haig d'entendre jo és que ha de tindre consciència de que ha de fer el mateix joc, però emparant-se amb que té dos jugadors més al costat, però no voler sempre passar la pilota. Ell, la gran incògnita meva del Neymar és, entre Messi, variarà el estil de joc que té ara?
Jo crec que no dependrà tant de Neymar com de Messi.
No, perquè jugar amb un tio com Messi, que és, sense cap mena de dubte, el millor de la història, vulguis o no, et posa un corset a tu mateix, a la teva manera de jugar i a la teva manera d'atacar i a la teva manera de regatejar i tot, que et condiciona una mica, vulguis o no. Però jo crec que Neymar és suficientment llest per entendre que per entendre les situacions de joc, per saber quan... Clar. Jo crec que el primer any sí que li va costar una mica i sempre que veia Messi amb 2 metres d'espai li donava la bola amb
ell. I aquesta temporada igualment. Fins que el Messi no se lesionés a cap de 2 o 3 partits, va començar a desenvolupar un joc completament diferent.
Estic d'acord que amb la lesió de Messi ell ha agafat més rol protagonista i s'ha sentit molt més important dins l'esquema de l'equip.
Això jo dic, serà capaç mentalment de no tindre la influència tan gran de... sempre està pendent del Messi, sempre està pendent del Messi, perquè llavors els equips contraris, com ho saben, busquen a Neymar, però busquen també la cobertura a Messi. D'aquesta manera, si no juga amb la idea de que l'últim passe ha de ser pel Messi, com ha estat fent últimament, automat, i a més la manera de jugar, de bascular, també, de bascular, pues, perquè ha entrat molt pel mig, el Neymar està jugant molt pel mig també, què passa? Això implica que si ell és conscient del que ha de fer, els equips contraris encara ho tindran més difícil, perquè aniran més cap a... O sigui, tots el poden marcar tothom. Llavors, si només 2 o 3 ja van a barrar el pas a Neymar, sempre deixaran més suelto el Messi i el Suárez, que no, que sàpiguen que el Neymar entra i pam, la pilota cap a buscar el Messi, no? Sí, ell ha de ser conscient d'això. Si és conscient d'això, veurem un trident brutal, llavors.
Bueno, l'ombra de Messi és molt allargada.
Sí, ja. Però el Messi també...
Encara que sigui petit.
Sí, el que és bastant sorprenent, jo crec que coincidirem en que aquesta actitud que ha tingut Neymar des que va arribar al Barcelona de creure's supeditat a la figura de Messi, venint com ve de Brasil, i amb la tensió competitiva que hi ha hagut històricament entre Brasil i Argentina, i que ningú li ha recriminat, perquè és tal la superioritat que té Messi en relació a tots els altres, que jo crec que el món del futbol està bastant consensuat en quant a que la figura de Messi és probablement el millor jugador, o el jugador, més que millor jugador, el jugador més determinant de la història del futbol.
Molt no? complet, és molt complet.
Perquè és que realment ell mateix es pot generar una situació de gol, o de resoldre un partit, o de resoldre un campionat, o resoldre una final, o el que sigui, perquè realment, excepte amb la selecció argentina, que no ha acabat de tenir la sort que fa falta a vegades en el futbol, amb el Barça ho ha fet tot. No sé si afectarà. El que sí que sé és que Neymar està en el millor moment des que ha arribat a Barcelona.
Però quina casualitat que sigui sí. amb la lesió de Messi. Sí. Això és el que a mi em preocupa. Que continuï amb aquesta idea d'evolució sí. i que tingui consciència de que estava Messi al costat, però que no estigui tan supeditat, tan influenciat a l'entrega sí. de balons al Messi.
Sí, de tota manera, el que és important és, ara estem a l'alçada del campionat que estem, o a l'alçada de la temporada que estem, és bo que hi hagin jugadors que estiguin amb una dinàmica molt positiva, tant amb un equip com amb qualsevol altre. L'important és arribar al tram final amb aquest punt de forma, no? I això és el que serà complicat, i ja veurem després quan passi com estan uns i altres. Sí,
sí. Les lesions, sent dolentes, al ser a principis de temporada, en part encara beneficien, diguéssim. Havem pogut sortir airosament d'aquests mesos, perquè després aquest jugador no ha jugat tants partits, físicament està més descansat, a lo millor pues, encara dintre del que és el mateix una lesió el mes de setembre o octubre que el mes d'abril. Oh,
evidentment. De tota manera, les lesions són devastadores sí. sempre.
Però a vegades són més mentals sí, al final, segur. Després quan surt de la lesió.
De tota manera, quan porta Messi ja lesions?
6 setmanes porta. 6
setmanes, en plaços. Jo crec que jugarà.
Jo no en tinc cap dubte.
D'entrada?
I d'entrada, jo no en tinc cap dubte.
No veig a Messi a una banqueta al Bernabéu. No el veig. Per principis.
Jo, una qüestió de... Si no està al 100%, és més l'efecte psicològic de treure la segona part que no d'entrada.
Si no juga a titular, reconeixes que no està al 100%. Si el fas jugar després, estàs arriscant. Sí, si et surt malament, te cauran hòsties. Hasta...
O sigui, fer-ho d'una manera o una altra.
Llavors, el millor és, si ha d'estar, que jugui. Si no, que no vagi. Punto. Perquè... una mica per tancar el problema. Què passa? Que al futbol després mirem com acaba el partit. I el que, si ha guanyat, tens raó, si no has guanyat, no tens raó.
Sí, és simple, un clàssic.
El futbol és més simple.
És un clàssic, m'he millor dit.
És un clàssic, clàssicíssim. No? Llavors, bueno, jo crec que Messi és molt Messi. No és casual que Messi sempre tingui bones... o tingui uns resultats molt positius enfront del Real Madrid, perquè a l'altra banda hi ha un tal Marcelo.
Sí, però Marcelo passa, jugarà?
Que passa, diuen que sí.
Jo crec que sí.
Diuen també. Que sí. Llavors, si Marcelo, que és un dels millors laterals ofensius del món i un dels pitjors laterals defensius del món...
És curiós,
però és així. Vull dir,
perquè podria ser extrem en contra de lateral, no?
No, és un bon jugador. En conjunt és un gran jugador. Però el referent històric del Real Madrid en aquesta posició, que és Roberto Carlos, no és Roberto Carlos,
no.
perquè Roberto Carlos defenia. Arribava a dalt, però defenia darrere, i era molt gos d'atura. En canvi, Marcelo és un jugador molt potent, que a més el Madrid ho troba molt a faltar quan no hi és, perquè aquest recorregut de banda que té ajuda molt als desequilibris en banda contrària.
Correcte.
Però que en canvi, quan ha de ser en fase defensiva, tant ell com Sergio Ramos, te la poden liar en qualsevol moment. Són jugadors que és així, vull dir, està assumit segurament, no? I el madridisme, jo sempre que parlo d'això amb companys o entrenadors, inclús, et diuen el mateix, és que és una manta curta, no? Quan ataques molt has de defensar poc, no?
Quina defensa farem contra el Madrid?
Bona pregunta, jo crec que el que més està...
Mascherano
o Piqué, probablement, sempre que estiguin tots disponibles, no?
De fet, si han d'estar disponibles.
Busquets...
Sergi Roberto
o Rakitic, que és la dubte que pugui tenir, però Sergi Roberto està treballant molt bé, a mi em sembla que és la gran notícia.
Vols dir que no farà...
De Messi.
S'atrevirà a fer Rakitic, Sergi Roberto, Iniesta... i Busquets i a davant dos
És que no és gaire d'experiments, em sembla.
Jo crec que fer un experiment en un partit tan important com aquest no és una
cosa que... Però ell va voler fer aquest experiment, el que passa que es va lesionar el Ràtiki.
Correcte. I... Però quin partit ho feia?
Sí, esclar, aquí a casa...
Jugar amb el Madrid a fer experiments és una mica complicat. Bueno. Això ho feia Guardiola, només, em sembla.
Sí, sí. Ai, Guardiola, de fet, el Messi, el primer partit que va jugar de fals nou, va ser contra el Madrid.
Correcte.
I
sí, Cruyff sí, sí.
també ho feia, que posava, feia marcatges individuals sí. i traia el que sigui per perseguir a l'estrella de l'altre equip. No? Això ho feia Cruyff també, però jo no crec que canvi... Doncs
pues mira, jo no crec diria que no, perquè el Luis Enrique el que intentarà és de que tindre el mig del camp molt potent, i poder llançar una arma com Sergi Roberto per la dreta i jugar en un moment d'anar al 4-3-3 i replegar-se amb un 4-4-2. I poder fer la pressió davant amb Rakitic i Sergi Roberto fent la tasca de frenar ja al mig del camp amb marcatges. Sí.
Passa que el Madrid no és un equip que estigui molt per la labor de jugades de darrere, ja. De seguida que
sí,
el Navas l'engega
a sí, però si tu d'entrada ja no sé. Pressiones davant sí. ja evita, i tens un mig del camp molt potent, perquè el Barcelona ha patit molts gols pel mig del camp. Uh-huh. Pel mig del camp. No, no ha fet una pressió al mig del camp que ha implicat que l'altre equip pugui jugar la pilota tranquil·lament. Uh-huh. Al moment que el Barcelona ha plantejat al mig del camp una altra vegada potent, l'arribada d'Iniesta també ha sigut molt important, però jo crec, jo no m'estranyaria gens veure un 4-4-2 amb el Sergi Roberto, el Rakitic, el Busquets uh-huh. i l'Iniesta al mig del camp, eh?
Molta colla.
Saps què passa? Que jo tinc tan clar que jugarà Messi que llavors és innegociable el 4-3-3.
Sí, segur.
Jo crec que el Messi farà jugar la segona part, mira el que dic.
Ah, no, mira, les apostes estan obertes. Exacte. Tenim tota una setmana per endavant. Per cert, l'horari està confirmat és a les 8? Del vespre? Algú ho sap?
Jo diria que és més d'hora.
En principi jo havia escoltat a les 6 i quart, però és que ahir vaig escoltar a 8 del vespre i ara m'he perdut.
Jo tenia entès que era el dissabte a les 6 i quart.
Sí, a mi em sona això, 17 o 6 i quart. Sí. Però no, no ho sé segur, eh?
Sí, jo la primera hora ja tenia constància que era
sí, sí. Vaja,
a la tarda.
A més, jo vaig dir, mira, és bona hora per la Xina. No, no, és que és veritat.
I per nosaltres també, per fer el barana.
Però hauríem de ser de l'espanyol, home.
Penses estar a Xina?
No, no, perquè de cara a les publicitats d'aquí...
Jo crec que ho tenen molt
present. A més, a les 6 i quart, perquè a Anglaterra es pot donar aquest partit, a les 6 no es pot donar, a les 6 i quart ja es pot donar aquest partit. Vull dir que jo crec que...
La costa est serà... Les 12 i quart.
Escolta, aquí ens aixequem hora, per veure la Super Bowl i totes exacte. Aquestes coses, però que s'aixequin.
I em sembla que també hi haurà un partit a les dues, el següent, o al cap de dos del clàssic.
A les dues, de què? De la tarda, no?
Del migdia.
El de l'Espanyol?
Sí. No, un partit de l'Arc que serà a les dues del migdia.
No,
i volen fer 12, 2, 4, 6, 8 i 10. Totes les hores.
O sigui que es carregaran l'hora del vermut, correcte. Pràcticament.
No, però tenen en compte que a les dues el Barcelona difícilment que jugui, perquè els temes publicitaris de cara a Anglaterra i d'això també els interessa. Jo ho veig molt difícil. A les dues, jo no ho he sentit, eh? No sé.
És a les 6 i quart, eh? Confirmat.
Sí. Confirmat.
Sí, ho estimem.
Però jo a les dues de la tarda no havia
problemes,
sentit.
Problemes d'altre caire al marge.
Perquè ens haurem de portar la cama.
En aquesta part del món hi ha dues coses sagrades, una és el vermut i l'altra la migdiada, no? La migdiada ja ens l'han fotut en l'aire, sí, perquè això és a les 4 de la tarda...
Abans era les 5, que no, clar, ja anava
ja
millor.
Ja pots llevar una mica abans. I el vermut no sé si s'atreviran
no,
a fotre.
Jo crec que a les dues de la tarda pot ser un partit, un Rayo Betis.
Sí, exacte.
Però dels forts, dels 6 o 7 de davant, no crec que s'atreveixin.
Molt bé, senyors, doncs avui íntegrament
el
Madrid de Barça, i la setmana que ve continuarem parlant. A veure si hi ha novetats. Com que faltaran uns dies, no sé si recuperarem un tema que fa setmanes va sortir, ho dic a la premsa, no sé si tornaran a parlar. Us en recordeu de les pressions? De un Linier?
Sí.
Doncs
bueno,
d'aquest tema
s'ha mort. De Catalunya, crec.
No, jo no sortirà,
s'ha mort, sí.
Sortirà aquesta setmana. Jo
per això dic, que potser tenim més temes.
Jo he escrit que aquesta setmana, el dimecres o així, tornarem a parlar. Tornarà a parlar de...
Torna a portar la bola de vidre la setmana que ve, Josep Maria, i en continuarem parlant. Manel, Àlex, Josep Maria, moltíssimes gràcies. Que vagi bé el cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Sant Cugat a fons.